L'IBSalut condemnat pel tractament d'un esquins que va derivar en 4 trombosis. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Un jutjat de Palma obliga el Servei de Salut de les Balears a indemnitzar gairebé 80.000 euros una pacient que va ser atesa a l'Hospital de Son Llàtzer a Palma. Segons l'Associació del Defensor del Pacient, la dona que va caure al carrer ara fa 4 anys no va ser diagnosticada de manera adequada per una negligència mèdica, segons confirma la sentència, i això li ha ocasionat una trombosi irreversible. Una sentència que coneixem quan el president dels Estats Units ha llançat una notícia falsa assegurant que prendre paracetamol durant l'embaràs pot causar autisme. Unes declaracions polèmiques que les autoritats sanitàries europees ja han desmentit, Margalida Vidal.
L'Agència Europea del Medicament assegura que prendre aquest fàrmac durant la gestació és totalment segur. De fet, l'organisme assegura que no s'ha trobat cap relació causal entre una cosa i l'altra. S'afegeix així a l'Agència Europea i altres societats científiques que desmenteixen les paraules de Donald Trump. També el Col·legi de Farmacèutics de les Balears ha enviat un missatge de calma. Vicenç Terrades n'és el president.
No tractar aquestes dolències durant l'embaràs poden conduir conseqüències encara pitjors. Hem d'anar molt alerta amb aquest alarmisme perquè pot ser pitjor no tractar-ho que tractar-ho amb paracetamol, que està demostradíssim científicament que no està relacionat amb l'autisme.
Presó provisional pel jove de 19 anys que es va escapar d'un control policial a Capdepera el passat 18 de maig.
El jove ha estat detingut per diversos robatoris, ja que hi havia un ordre de detenció contra ell. El varen localitzar en un robatori amb força, un domicili a Deià, i havia robat també un cotxe a l'aeroport de Palma. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
L'extenista Rafael Nadal ha alertat de la suplantació de la seva identitat amb intel·ligència artificial en uns anuncis sobre inversions financeres.
Els anuncis falsos en la seva veu i imatge s'han distribuït a diferents xarxes socials i inclouen consells i propostes per a inversions financeres. Així ho ha advertit Nadal en un missatge als seus perfils oficials, on acumula milions de seguidors, 21 i mig només a Instagram.
I la presidenta del govern ha defensat avui a Brussel·les un canvi de model turístic.
Marga Proens ha intervingut a la reunió de la Comissió de Recursos Naturals del Comitè Europeu de Regions, on ha assegurat que el turisme no és un problema, sinó la solució. Proens ha posicionat les Balears com a líder d'aquesta transformació.
El Consell d'Eivissa invertirà gairebé 1 milió d'euros en la remodelació de Can Marçà.
Es tracta d'un punt negre de la xarxa viària on s'han registrat 3 víctimes mortals el mes d'agost. Per tal de millorar la seguretat, s'instal·larà properament un pas elevat de vianants al tram de la carretera de Santa Eulària i es limitarà la velocitat a 50 km per hora, a més d'estar prohibit avançar.
Els alumnes de l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina a Palma han començat avui el curs escolar després de donar per tancada amb un punt i a part la polèmica pel cas Roldán. Escoltarem el testimoni de les famílies i en plana internacional les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha assegurat davant l'Assemblea General de l'ONU que reconèixer l'estat palestí és una recompensa, diu, a Hamas. Ampliarem aquesta notícia després de la crònica esportiva centrada avui amb el Reial Mallorca, que demà Miqui Tous torna a la competició.
Sí, hi ha jornada intersetmanal a primera i el Mallorca visitarà a les 9:30 al camp de la Reial Societat. L'equip basc té 2 punts, com els vermells, i sumen 3 derrotes consecutives. El Mallorca arriba a les baixes de Cumbula i Jan Virgili, torna a la convocatòria Javi Llebrés. El tècnic Jago Barrasate ha anunciat canvis a l'11 pel partit de demà. Illes Balears Palma Futsal té nou president, és José Tirado. El club mallorquí ha reestructurat el seu organigrama, que passa a tenir també 4 vicepresidències. A més de la presidència del club, Tirado també continuarà amb les seves funcions com a director esportiu.
I bona part de Mallorca i tot Menorca continuen en avís groc per fortes pluges i tempestes. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quina és la previsió per les properes hores?
Idò, tenim una situació més tranquil·la en vista demà. De fet, lluirà molt el sol, tant a Eivissa, Formentera, com també a Mallorca. Pot ser cap a l'extrem nord-est de l'illa, podria arribar a escapar-se qual cruixadet, però seria poca cosa. Allà on mantindrem un ambient més variable, més canviant, i on encara podem incloure qual cruixat local serà a Menorca. A Menorca veurem més núvols demà, i per tant, en aquesta illa encara podem sumar alguns litres més. Avui n'han caigut al voltant de 20, a Ferreries, una pluja bastant ben arribada. També ha de destacar les temperatures nocturnes que esperam, perquè ha refrescat, avui s'ha consolidat aquesta refrescada, i ara a l'espera de tenir uns valors nocturns que ens faran abrigar-nos bastant per dormir avui vespre. Per tant, a punts d'interior de Mallorca, principalment, podem arribar a caure fins al voltant dels 11 o 12 graus. Feia bastant de temps que no teníem unes temperatures tan baixes com les que esperam aquesta pròxima matinada. I després, demà, mantindrem un ambient fresc, encara amb un vent que pot continuar bufant una mica de mestral a Petiros i Mallorca i de tramuntana a Menorca.
Fred, per tant, a les properes hores. Gràcies, Dani. I en cultura, avui parlarem del Teatre Sants de Palma, que estrena temporada coincidint amb el 40è aniversari de la companyia que el gestiona, Estudi Zero. Una vintena d'espectacles repartits en dues mostres que inaugurarà aquest divendres amb un concert que convida a la reflexió i amb una mirada irònica. Així i amb altres apunts culturals arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. L'IB Salut està condemnat pel tractament d'un esquins que va derivar en 4 trombosis. Un jutjat de Palma ha condemnat així l'asseguradora del Servei de Salut de les Balears a indemnitzar en gairebé 80.000 euros una pacient que va ser atesa a l'Hospital de Son Llatge a Palma.
Segons l'associació El Defensor del Pacient, no es va atendre la dona correctament, ja que només li varen col·locar un embenat i no li varen prescriure medicament antitrombosi per reduir de manera significativa la incidència de possibles trombosis, tot i que el personal mèdic sabia que prenia anticonceptius orals que poden augmentar el risc d'aquesta afecció. Arran de l'accident que va ocórrer el desembre de 2021, la pacient pateix ara una trombosi irreversible de les quatre que ja ha patit. La sentència confirma que hi va haver una negligència mèdica per error terapèutic inicial i posterior, i també un error de diagnòstic.
Una sentència que coneixen quan les autoritats sanitàries europees desmenteixen rotundament qualsevol relació entre prendre paracetamol durant l'embaràs i casos d'autisme en els infants, tal com ha defensat el president dels Estats Units, Donald Trump. L'Agència Espanyola de Medicaments ha garantit que les dones embarassades poden prendre aquest fàrmac per al mal i també la febre quan així els ho indiqui un sanitari.
De fet, l'organisme assegura que no s'ha trobat cap relació causal entre aquest fàrmac i l'autisme ni amb cap altre trastorn de desenvolupament neurològic. L'agència, que depèn del Ministeri de Sanitat, s'afegeix així a l'Agència Europea i altres societats científiques que desmenteixen les paraules de Trump. També el Col·legi de Farmacèutics de les Balears ha enviat un missatge de calma al president. Vicenç Terrades assegura que no hi ha cap base científica en el que diu Donald Trump i explica que la recomanació és la de sempre, utilitzar la menor dosi possible durant el menor temps possible en casos de dolor o de febre.
No tractar aquestes dolències durant l'embaràs poden conduir conseqüències encara pitjors. És a dir, que hem d'anar molt alerta amb aquest alarmisme perquè pot ser pitjor no tractar-ho que tractar-ho amb paracetamol, que està demostradíssim científicament que no està relacionat amb l'autisme.
I no deixant de parlar de l'Agència Espanyola del Medicament, perquè avui ha informat d'un error en algunes versions de l'aplicació de control de la glucosa. En alguns casos no mostra el valor més recent, sinó altres anteriors.
Si els usuaris no en són conscients, podrien prendre una decisió de tractament incorrecta i patir un episodi d'hipoglucèmia o d'hiperglucèmia. L'empresa responsable de l'aplicació Dexcom G6 ha enviat una nota per avisar els pacients, els professionals sanitaris i les persones cuidadores. L'errada s'ha detectat en les versions 1.11.2 i 1.12.0 per a iOS.
I no deixant de parlar de notícies relacionades amb la salut. A El sindicat Mèdics acusen el Ministeri de Sanitat d'impulsar un retrocés històric en l'Estatut Marca ha pactat l'executiu central a les comunitats autònomes que ha de regular les professions sanitàries. Avui el Ministeri s'ha reunit amb les plataformes per presentar-los els canvis concrets en el text. Els representants dels treballadors rebutgen l'esborrany i han anunciat una manifestació per dia 1 d'octubre, a més de la vaga convocada per dia 3. Toni Sastre.
Diuen que els canvis inclosos recentment en l'esborrany obrin la porta que cada autonomia reguli de manera unilateral aspectes essencials. Des de l'inici del procés, els metges reclamen un estatut marc propi que tingui en compte les especificitats de la seva professió, separat del de la resta de treballadors sanitaris. El secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics assegura que aquest col·lectiu exerceix en condicions d'inferioritat respecte d'altres grups sanitaris i més encara respecte als facultatius que fan feina en altres països europeus. Víctor Pedrera assegura que és urgent millorar les condicions d'aquests professionals.
O mejoran las condiciones laborales del colectivo médico o la sanidad pública se irá a pique. La prueba la tenemos en el continuo desapego del colectivo médico hacia la sanidad pública. Parece ser que faltan médicos cuando es una falsedad absoluta. En España no faltan médicos, sobran médicos. Lo que falta son médicos que quieran ejercer en la sanidad pública en las condiciones que ofrece el Ministerio.
Així mateix critiquen que la ministra de Sanitat, Mònica García, no hagi rebut el comitè de vaga per intentar un acostament que eviti la vaga de dia 3.
I més protestes, perquè una cinquantena de treballadors d'Aena i Enaire de l'aeroport de Menorca s'han mobilitzat aquest matí per reivindicar un augment del plus d'insularitat.
La majoria dels 190 treballadors que hi ha a l'illa perceben un complement de manco de 100 euros al mes quan a les Canàries cobren els 400. Reclamen que s'apliqui un acord similar al que ha fet el govern per als seus treballadors que s'igualen en el termini de 3 anys. Els empleats no descarten més mobilitzacions, fins i tot una vaga al novembre. Ramon Carreras és el delegat sindical de Comissions Obreres.
De tots els territoris on es cobra el plus de residència, que són Canàries, Ceuta, Melilla, la Vall d'Aran i Balears són els que estem cobrant menys quan entenem que és on el cost de vida és molt més car. El que estem demanant és que se pugui equiparar el plus de residència a el que cobren com a mínim els canaris.
Són les 7 i 11 minuts, continuem parlant de turisme. La presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat a Brussel·les un canvi de model turístic que ajudi les destinacions a ser més respectuoses amb el medi i l'entorn. Durant la seva ponència, Proens ha posicionat les Balears com a líder d'aquesta transformació amb més d'un centenar d'entitats de la societat civil debatent com posar límits i evitant la saturació.
El dictamen de les Illes ha tirat endavant per majoria en la comissió del Comitè de les Regions. En total s'han acceptat una quarantena d'esmenes per millorar el text. Durant la seva intervenció, la presidenta Proens ha insistit que el turisme no es quantifica només amb xifres i que una altra demanda ha dit no sempre, una alta demanda, volien dir, ha dit no sempre sinònim d'èxit. Per això ha defensat el debat obert a les Balears per aconseguir un model més sostenible i més amable amb l'entorn, no des del decreixement, sinó des de la contenció.
Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites y que es imprescindible adoptar estrategias de contención que fijen límites en la oferta de alojamiento respetuosos con la seguridad jurídica y con la generación de oportunidades y establecer estrategias para combatir toda aquella oferta ilegal.
La presidenta ha destacat el lideratge de les Balears en el sector turístic. Una destinació, ha dit, que és cuna i exportadora de talent. Per això ha convidat la resta de regions europees a seguir el model de la comunitat.
Somos tal vez el primer caso de una economía que quiere transitar desde el éxito, desde un modelo que genera riqueza y que genera empleo. Porque al mismo tiempo, como cualquier otra industria, el turismo tiene unas externalidades negativas que deben corregirse. Con este dictamen queremos elevar un debate vivo e inaplazable en nuestras islas y también en toda Europa.
La presidenta ha assistit avui a hora baixa a la presentació de la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031. Ho ha fet acompanyada del batlle Jaime Martínez i de l'eurodiputada popular Rosa Estaràs.
Precisament avui han conegut les dades d'ocupació hotelera del mes passat. Els hotelers de les Illes varen ser els que varen registrar més ocupació, arribant gairebé al 90%. És una xifra gairebé exacta la de l'any passat, segons el balanç de conjuntura hotelera que avui ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
Mallorca.
Per illes, els establiments de Mallorca són els que han quedat per damunt de la mitjana de l'arxipèlag, seguits de les Pitiuses i, en darrer lloc, de Menorca. Ocupacions elevades, malgrat els preus. Els de les illes han estat els hotels més cars de tot Espanya. La tarifa mitjana ha superat els 200 euros, un 9,5% més que l'agost de l'any passat.
La Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera es mostra satisfeta amb el resultat d'aquesta temporada, en què s'han registrat ocupacions lleugerament superiors a les de l'any passat, i espera que el mes sigui semblant al de 2024. Esther de Miguel.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera a Eivissa i Formentera el mes d'agost va ser del 86%. Entre les 64.000 places que formen part de la Federació Hotelera Pitiusa, aquesta ocupació va ser un poc superior del 92%. Maria Costa Roig és presidenta de la federació.
Ha estat una temporada bona, ha estat una temporada satisfactòria, en el sentit de que les dades han estat molt aparegudes al 2024, inclús hi ha hagut algun punt de diferència positiva.
L'eliminació d'11.000 places turístiques il·legals ha provocat, segons la patronal, que hagi pujat lleugerament l'ocupació en l'oferta arreglada, però també que hagin arribat menys turistes a l'illa, un fet que per ells no és negatiu.
Els recursos de l'illa d'Eivissa estan dimensionats en funció d'uns residents, d'una mitja de residents i una planta hotelera arreglada, que recordem que no pot créixer, no? Que s'ha callat. Per tant, tot el que siga sobrepassar tota aquesta possibilitat de recursos és un problema per l'illa d'Eivissa.
La sensació dins la patronal és que el mes de setembre conclourà amb unes xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, quan es va arribar al 86%. La temporada s'allargarà enguany, diuen, fins a finals d'octubre, quan tancarà el 60% de la planta hotelera.
I a Menorca, els establiments turístics rurals presenten bones dades durant tot l'estiu i asseguren que la temporada s'allargarà. Els clients són majoritàriament internacionals i fins i tot de l'altra banda de l'oceà. Axel Camarasa.
Per als agroturismes de Menorca, l'agost ha estat un bon mes. Segons Pime, un 45% ha millorat la facturació respecte a l'agost de l'any passat. Un 27% l'ha empitjorada i la resta s'ha mantingut. Els hotels rurals expliquen que cada vegada s'allarga més la temporada i són més importants la resta de mesos que no són juliol i agost. A l'hotel rural de Rafalrubí expliquen que el mes d'agost va començar fluix, però a partir de la segona setmana es va omplir. Diana de Isignies és directora de l'agroturisme.
Alrededor del 10 de agosto se empieza a llenar, pero a llenar a tope. Entonces lo tenemos lleno hasta ahora, hasta final de octubre. Es decir, que la temporada se ha desplazado.
Té capacitat per a 26 hostes. El client predominant continua sent el francès, seguit del suís i l'italià. També han tingut espanyols, britànics, americans i fins i tot australians. L'estada mitjana és entre 4 i 5 dies. Prop d'un 20% continua sent reserva de darrera hora. La font d'ingressos principal és l'allotjament. Així tot, i tenen sembrades unes 300 oliveres.
I no les quiero dar agua a beber. Se acostumbra a la sequía que tenemos aquí en Menorca. Le damos mucho a comer, mucho materia orgánica también.
Enguany, per primera vegada des que van obrir el 2021, creuen que podran començar a produir oli.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A Eivissa, els veïns de Talamanca demanen més controls marítims a la zona, denuncien pràctiques il·legals d'algunes embarcacions en un context en què el trànsit ha augmentat en els darrers anys i en què la majoria, diuen, incompleixen les normes. Ana Fernández.
A Talamanca tota la vida s'ha fondejat sense que hi hagués cap perill, però des de fa uns anys la situació és ben diferent. És el que ha explicat, amb to nostàlgic, un vesí que ha viscut tota la vida en aquesta zona. Ha assegurat que la majoria de les embarcacions no respecten les zones de bany i que fondegen a qualsevol banda de la badia, cosa que suposa un greu perill per als usuaris.
Els mínims d'apropament a costa, mínims d'apropament a platja i velocitat per arribar o per partir.
Diuen que hi ha persones que fan negoci posant mots nous allà on no està permès, sense respectar els fons marins i danyant la Posidònia.
Hi ha una sèrie de persones que estan fabricant mots, fent ciment en el barco, instal·lant aquests morts, inclús lucrant-se, alquilant aquests morts barcos molt més grossos d'eslores, molt grosses dins de Talamanca que no havien entrat mai.
Reclamen a les autoritats competents que actuïn per tal de posar fi a aquestes pràctiques que, a banda d'inseguretat, provoquen contaminació. fet que, segons els veïns, s'ha tingut com a conseqüència que molts eivissencs ja no vulguin banyar-se a Talamanca. L'Ajuntament de Santa Eulària s'ha reunit amb els veïns i asseguren que ho han posat en coneixement de costes perquè prengui les mesures oportunes.
I el Consell d'Eivissa instal·larà properament un pas elevat de vianants al tram de la carretera de Santa Eulària, on el mes passat es varen registrar 3 víctimes mortals en accident de trànsit en només un cap de setmana.
La institució insular i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu han acordat invertir prop d'1 milió d'euros al tram de Can Marçà per millorar-ne la seguretat i limitar la velocitat a 50 km per hora. Estarà prohibit avançar en tot el tram i també hi haurà millores com barreres de seguretat, parades de bus i 2 zones per als contenidors de fens. El Consell redactarà el projecte i el Consistori l'executarà, segons han informat en un comunicat.
I l'Institut Balear de l'Habitatge començarà aquest mes d'octubre les obres de rehabilitació dels 16 habitatges de protecció pública ubicats a la plaça Esplanada de Castell a Menorca. Una actuació finançada amb fons europeus Next Generation i que compta amb un pressupost d'1 milió d'euros.
Tal com exigeixen el requisit d'aquest fons, el projecte preveu millores energètiques amb un sistema d'aïllament tèrmic exterior a totes les façanes i l'aïllament de la coberta. La promoció també preveu que la planta baixa aculli el centre de dia i el club dels jubilats.
L'extenista Rafael Nadal ha alertat avui de la suplantació de la seva identitat amb intel·ligència artificial en uns anuncis sobre inversions financeres.
Els anuncis falsos s'han distribuït en diferents xarxes socials i inclouen consells i propostes per a inversions financeres. Així ho ha advertit Nadal en un missatge als seus perfils oficials, on acumula milions de seguidors, 21,5 només a Instagram. El Manocori explica que ha detectat vídeos falsos generats per intel·ligència artificial en els quals apareix una figura que imita la seva imatge i també la seva veu. Per això, Nadal ha demanat precaució i ha especificat que no ha realitzat ni dona suport a aquest tipus de missatges. L'esportista s'assuma així a la llista de personatges públics als quals se'ls ha suplantat la identitat gràcies a la intel·ligència artificial. Entre els darrers casos hi ha Antonio Resines i David Broncano.
I s'ha decretat presó provisional pel jove de 19 anys que es va escapar d'un control policial a Capdepera el passat 18 de maig. L'home havia estat localitzat per un robatori amb força en un domicili a Dallà, juntament amb un altre individu, i havia robat també un cotxe a l'aeroport de Palma. Contra ell hi havia un ordre de detenció per altres robatoris que se li atribueixen.
Agents de recerca del Pont d'Inca varen començar les gestions oportunes per trobar els 2 autors del robatori. Els guàrdies civils localitzaren el vehicle que havien utilitzat en un carrer de Palma, en el cotxe, i dormia un dels 2 presumptes autors del robatori, el qual es va resistir a la detenció de manera molt agressiva. Un cop identificat, varen comprovar que era la mateixa persona que s'havia escapat del control policial de Capdepera. Ara la recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts dia 23 de setembre amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma dia 23 de setembre a les 18:30. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els alumnes de l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina Palma han encetat avui el curs escolar tornant a les aules i donen per tancada, amb un punt i a part, la polèmica pel cas Roldán. Així, amb aplaudiments i tot vestit de negre, han acabat 9 dies de protesta. Les famílies han pres aquesta decisió després que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor, hagi rebut la baixa mèdica i no vagi, per tant, a l'escola.
Una baixa que també paralitza el procés de passar una avaluació de riscos laborals de manera obligatòria per determinar si és apte per a la docència. Avui, però, sabent que ja no aniria a fer classes, les famílies han duit els infants a escola en un ambient molt emotiu, sabent, però, que la baixa temporal del mestre es pot acabar en qualsevol moment.
M'emocion. Avui estic content i encara ho emocion perquè avui no ha estat un dia fàcil. Però he respirat i s'ha pogut percebir un ambient tranquil, jo diria agradables, a la vegada com a tranquil·la, però per una part intranquil·la, veient Ternin com arribava i mamà i qui mos posaran i quines ganes de conèixer la professora, el professor nou.
Però en el moment que hi se doni d'alta li podran entregar lo que la citació i haurà d'anar a fer la avaluació psicològica. I, òbviament, jo crec que no li deixaran continuar, però, bueno, és una cosa que hem d'esperar a veure què és el que passa.
Ara l'objectiu és canviar la legislació perquè persones condemnades per assetjament a menors no puguin tenir contacte amb alumnes.
Confio en que la nostra abogada està treballant amb això i és la manera de que s'esforci perquè la llei canviï, però fins que la llei no canviï, una baixa no soluciona les coses.
En el cas que Roldán torni al centre, la vaga es reactivarà.
I el Ministeri d'Educació vol reduir per llei, a partir del curs que ve, les hores lectives i la ràtio en aquelles aules i centres on hi ha alumnat en situació de vulnerabilitat. L'executiu central descarta així una baixada general. És la proposta que avui ha presentat en una reunió amb els sindicats educatius, els quals la consideren insuficient.
La proposta que beneficiarà sobretot l'escola pública, ja que és on la majoria d'aquest alumnat està matriculat, no agrada a tots els sindicats que negocien l'Estatut del Docent. Mentre Comissions Obreres ha enviat un formulari als docents per veure si volen mobilitzar-se, el CESIF adverteix que estarà expectant i l'Estei defensa que la reducció d'alumnes ha de ser generalitzada. Ho explica el seu portaveu, Vicenç García.
És una evidència científica que la reducció de ràtios afavoreix el procés d'ensenyament, aprenentatge. A més, la música no acaba de sonar bé. Què vol dir alumnat desafavorit? Qui determinarà quin alumnat és desafavorit?
El sindicat AMPE reclama altres millores, com que l'Estatut Docent inclogui la carrera professional. Víctor Villatoro no és el seu president.
Després també demanarà una reducció de les ràtios màximes a tots els nivells educatius per estar en consonància amb la resta de comunitats autònomes i també la gratuïtat de l'etapa 03 amb el que el personal TEI sigui gestionat des d'educació, ja que el que s'agradaria és que tingués les mateixes condicions que la de pública. I, finalment, un estatut docent que contempli tant la carrera professional, l'accés a la funció pública docent.
Actualment, la ràtio a les aules de l'arxipèlag és de 22 alumnes pel segon cicle d'infantil, 25 a primària, 30 a secundària i 35 a batxillerat, unes xifres que són més baixes que les d'altres comunitats autònomes.
A més, a les Illes hi ha un acord marc autonòmic per als docents de les Balears que inclou una davallada d'aquestes xifres que es pot aplicar d'aquí a l'any 2027. L'executiu espanyol també vol reduir la jornada laboral dels docents a 23 hores a primària i de 8 hores a secundària. Aquesta millora ja s'aplica als docents de les Balears.
En el Dia Internacional contra el Tràfic de Persones amb finalitat d'explotació sexual, l'entitat del Casal Petit ha alertat sobre els canvis en la captació de dones i les dificultats que implica a l'hora de reconèixer-les com a víctimes. Aina Morales.
Ara moltes dones són captades per les màfies quan elles ja són a Mallorca i han topat amb una realitat molt diferent a l'esperada, que no els permet trobar feina ni accedir a un habitatge. Casal Petit va atendre 479 dones durant el 2024. D'aquestes, 82 tenien indicis de ser víctimes de tràfic de persones i només 6 varen arribar a denunciar. La coordinadora de l'entitat, Maria Magdalena Alomà, ha reclamat un canvi de normativa i també de la percepció social de les dones en situació de prostitució.
Que se reconeguin com a víctimes, no queda munt quan donen la passa de denunciar o de col·laborar amb la policia per donar informació, pues que damunt tinguin conseqüències negatives cap a elles.
L'educador de Casal Petit, Serafín Jimeno, ha incidit en les dificultats que tenen les dones explotades sexualment per reconèixer-se com a víctimes.
Sobretot tenen lo que dice Malena, ese miedo, ¿no?, de qué me va a pasar, qué le va a pasar a mi familia en país de origen si yo denuncio. Hacen creer a ellas que son las que están cometiendo el delito, que son ellas las que van a tener problemas, que la van a pillar, que la van a sacar de este país, cuando en realidad es al revés, los que están cometiendo el delito y los que tendrían que tener ese miedo son ellos, los tratantes.
Casal Petit demana també formació específica per al funcionariat que en qualque moment pot atendre dones en situació de prostitució.
I el Senat demana la dimissió al cessament de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, pels problemes detectats en el sistema de les polseres de control dels agressors masclistes.
El Partit Popular ha fet valer la seva majoria a la Cambra Alta per tirar endavant la moció. Ja han votat en contra el Partit Socialista, Esquerra Republicana i el PNB, mentre que Junts i Vots s'hi han abstengut.
Després del debat del matí, l'hora baixa s'ha votat la moció el mateix dia en què en Sabuca, l'Erxansa, va avisar al Ministeri d'Igualtat que tenia indicis que les polseres no funcionaven bé.
Ho ha dit la portaveu del govern basc, Maria Ubarretxena, que igualment ha assegurat que aquestes errades no han tingut cap conseqüència negativa per les dones protegides per aquest sistema al País Basc.
Segons per arribar a les 7:30 i repassar els principals titulars d'aquesta jornada.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'IBE Salut condemnat pel tractament d'un esquins que va derivar en 4 trombosis. Un jutjat de Palma obliga el Servei de Salut de les Balears a indemnitzar en gairebé 80.000 euros una pacient que va ser atesa a l'Hospital de Son Llàtzer a Palma.
Segons l'Associació del Defensor del Pacient, la dona que va caure al carrer fa 4 anys no va ser diagnosticada de manera adequada per una negligència mèdica, segons confirma la sentència, i això li ha ocasionat una trombosi irreversible.
Una sentència que coneixem quan les autoritats sanitàries europees desmenteixen rotundament qualsevol relació entre prendre paracetamol durant l'embaràs i casos d'autisme en els infants, tal com ha defensat el president dels Estats Units, Donald Trump.
L'Agència Espanyola de Medicaments ha garantit que les dones embarassades poden prendre aquest fàrmac per al mal i la febre quan els ho indiqui un sanitari. De fet, l'organisme assegura que no s'ha trobat cap relació causal entre el medicament i l'autisme ni en cap altre trastorn de desenvolupament neurològic. El Col·legi de Farmacèutics de les Balears envia un missatge de calma. Vicenç Terrades n'és el president.
No tractar aquestes dolències durant l'embaràs poden conduir conseqüències encara pitjors. Hem d'anar molt alerta amb aquest alarmisme perquè pot ser pitjor no tractar-ho que tractar-ho amb paracetamol, que està demostradíssim científicament que no està relacionat amb l'autisme.
Presó provisional pel jove de 19 anys que es va escapar d'un control policial a Capdepera el passat 18 de maig.
El jove ha estat detingut per diversos robatoris, ja que hi havia un ordre de detenció contra ell. El varen localitzar en un robatori en força, un domicili a Deià, i havia robat també un cotxe a l'aeroport de Palma. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
L'extenista Rafael Nadal ha alertat de la suplantació de la seva identitat amb intel·ligència artificial en uns anuncis sobre inversors financers.
Els anuncis falsos en la seva veu i imatge s'han distribuït en diferents xarxes socials i inclouen consells i propostes per a inversions financeres. Així ho ha advertit el mateix Nadal en un missatge als seus perfils oficials on acumula milions de seguidors, 21 i mig només a Instagram.
I amb 9 dies de retard i enmig d'un ambient d'emoció i de lleugeriment, els infants de l'escola Maria Antònia Salvà de Palma han tornat a les aules.
M'emocion, avui estic content i encara ho emocion perquè avui no ha estat un dia fàcil, no ha estat un dia fàcil després de 13 dies, però he respirat i s'ha pogut percebir un ambient tranquil.
Ha estat l'endemà que el mestre condemnat per assetjament agafés una baixa mèdica, motiu pel qual els pares consideren que ara el centre és un entorn segur.
Les famílies estan pendents de si el docent rep l'alta mèdica i torna a les classes. En principi, quan ho faci, haurà de passar l'avaluació de riscos laborals que determinarà si està en condicions d'impartir docència. Si el mestre torna a la seva plaça de docent, les famílies avisen que tornaran a reactivar les protestes.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Esports que, Miqui, començant parlant del Mallorca, que torna demà a la competició.
Sí, perquè tenim jornada intersetmanal a la primera divisió i, com deies, el conjunt vermell visitarà demà a les 9:30 al camp de la Reial Societat. L'equip basc té 2 punts, com el conjunt vermell, i suma 3 derrotes consecutives. El Mallorca arriba a les baixes de Maraix Kumbula i Jan Virgili. Torna a la convocatòria Javi Llebrés. El tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, anuncia canvis a l'11 per jugar demà.
Es verdad que tuvimos un desgaste grande, no solo por el tema condicional, sino también por el tema emocional, y necesitamos frescura. Y además, enfrentándonos a un rival que jugó el viernes, pues bueno, creo que tenemos que tirar de eso y bueno, pocos jugadores repetirán mañana. Estoy convencido de que los que salgan mañana lo van a hacer bien y plena confianza en ellos, porque los veo entrenar. Y además, cuando yo mañana dé el 11, no estoy pensando estos son los... No, yo veo un 11 y me gusta ese 11 y puede ser un 11 reconocible también.
El tècnic del Mallorca és optimista, espera començar aquest girar la dinàmica.
Estoy muy motivado en el sentido de... La cosa ha empezado torcido, torcida en varios aspectos además, pero lo que más importa es que el equipo tiene que ganar y que la clasificación, tenemos ahora mismo un déficit de puntos, no vamos sobre el horario previsto porque tenemos 2 puntos en 5 jornadas, pero el reto ahora mismo es ese, ¿no? De dar la vuelta a eso, y en eso estoy centrado, focalizado, motivado.
I Arrasate vol que el punt aconseguit contra l'Atlètic de Madrid sigui un punt d'inflexió.
Esperemos que ese punto sea como una lanzadera el del domingo para rematarlo esta semana, porque creo que es una semana muy importante, como bien dices. Primera división, presión tenemos siempre, y cuando no lo tenemos nos autopresionamos nosotros. Es momento para mantener la calma, y mantener la calma no quiere decir que tengamos que aflojar o nos tengamos que relajar, al revés, ni dormir. Pero bueno, sabiendo que estamos iniciando y que llevamos un déficit de puntos, eso es verdad, y que el partido de mañana es muy importante.
I el rival, la Real Societat, tampoc no ha guanyat cap partit aquesta temporada i suma només 2 punts, com el Mallorca. A més, el conjunt basc ha perdut els 3 darrers partits disputats. El Ustondo es baixa per jugar demà contra el conjunt vermell. Escoltam el que ha dit a la prèvia d'aquest partit de demà el tècnic de la Real Societat, Sergio Francisco.
És un equip que lo mismo hace muchas cosas bien, creo que es un equipo difícil de batir, que defiende bien, que tiene mucha estructura, y que eso hace que sea un equipo muy difícil de meterles mano en área. Yo creo que están compitiendo bien, pero también se están llevando golpes en cuanto a lo competitivo, ¿no? Yo creo que tampoco son capaces de hacer partidos a 90 minutos completos, y eso hace pues que a nivel de puntos estén como nosotros.
Demà, a partir de les 7:30, en tota la prèvia, que és Reial Societat Mallorca aquí a IB3 Ràdio, però la jornada intersetmanal, la primera, ja ha començat. Ho ha fet a les 7 del capvespre en 2 partits. Ara mateix, a la primera part, Atlètic Club 0, Girona 1 i Espanyol 0, València 1. A les 9:30 començaran el Ramon Sánchez Pizjuán, el Sevilla Villarreal, i també a les 9:30 jugarà el líder, el Madrid, al Camp del Llevant. I una de les grans protagonistes del món del futbol a les darreres hores ha estat Mariona Caldentey. La jugadora mallorquina va optar fins al darrer segon a la pilota d'or. Finalment va ser per Aitana Bonmatí, que suma el 3er trofeu consecutiu. Mariona, tot i guanyar la Champions i ser subcampiona d'Europa amb la selecció espanyola, es queda a les portes de la glòria. Això sí, el fet no deixa de ser històric. Per primera vegada, el futbol balear puja al podi de la pilota d'or. Escoltam, Maria Oliver, mare de Mariona, en declaracions a IB3 Ràdio.
La veritat és que jo no pensava d'entrada que guanyàs, però al final, quan vas veure que només quedaven elles dues, sí que en aquell moment vas dir, buah, aquest pit sí que serà vera. I després, això, t'endús una mica de decepció en el moment, però, bueno, com la que deia Valtres, a cap i a la fi és una fita important, i quedar segona tampoc no està malament. El que passa és que, clar, te quedes en el moment una mica decebut, no?
I l'Illes Balears Palma Futsal té nou president, és José Tirado. El club mallorquí ha reestructurat el seu organigrama, que passa a tenir també 4 vicepresidències que ocuparan Tomeu Quecles, Miquel Duran, Dani Fiol i també Enrique López. Escoltam el nou president del club mallorquí, José Tirado.
Poder ser el presidente del club de tu vida, pues la verdad que motivado, ilusionado y de verdad, pues... Sobre todo ilusionado, ¿no? Porque para mí es otro reto nuevo en mi vida, donde no cambiamos el presidente, pero cambiarán pocas cosas, porque al final este club va a seguir siempre con su misma filosofía.
A més de la presidència, José Tirado també continuarà amb les seves funcions com a director esportiu. A la part esportiva, la primera divisió de futbol sala torna aquest cap de setmana. El Palma visitarà diumenge a les 12 la pista del Manzanares, partit que, com sempre, podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I els dies 26, 27 i 28 de setembre, l'atleta mallorquí Tòfol Castanyer es proposa completar el repte més llarg de la seva vida, córrer sense aturar tot el perímetre de Mallorca. El projecte, sota el nom ISOM, combina l'esforç esportiu amb un fort component social i solidari, seguint l'estela de la iniciativa Un quilòmetre de vida, que recapta fons per a la Fundació 1 entre 100.000 i sensibilitza sobre el càncer infantil. Sentim Tòfol Castanyer.
Però una de les formes que he muntat és que dins d'aquests 336 quilòmetres hi ha 6 bandes, 6 llocs, que ja estan preestablerts, aquí on tu pots venir a córrer 10 quilòmetres en lloc. Bé, un màxim de 10, com si en fas un, com si fas 400 metres, no és exactament igual. I es condicionen per venir a córrer en lloc, doncs, apuntar-se a Evita Chip, com qualsevol altra cursa, pagar 10 euros per córrer en lloc, i aquests 10 euros se'n van directament a un entre 100.000.
Idò, recordeu la cita, a partir d'aquest divendres, dia 26, és el repte més llarg que ha afrontat mai Tòfol Castanyer, un total de 336 quilòmetres.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre, visita Hauser & Wirth Menorca a l'Illa del Rei, amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.hauserwirth.com.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'espai que s'ha d'habilitar al Port de Palma per a la primera acollida temporal dels migrants podria estar en funcionament d'aquí a dues setmanes, en capacitat per a 150 persones.
Un espai que s'habilitarà per donar una primera resposta al drama migratori que, segons les xifres de la delegació, ha suposat la mort de 45 persones i la desaparició d'altres 15 des del passat mes de gener. Són unes xifres inferiors a les que manegen ONGs com Caminant de Fronteres.
Des de fa mesos, Frontex ja actua en la ruta algeriana, així ho han assegurat fonts de la delegació del govern a les Illes. Aquesta informació arriba després que el govern de Marc Proens insisteixi en la necessitat que l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres es desplegui per evitar l'arribada irregular de migrants des del nord d'Àfrica.
El passat mes d'octubre, l'executiu de Madrid ja va reclamar a Frontex la seva presència en la ruta argeliana. A més d'aquesta actuació, la delegació del govern espanyol té constància que Madrid manté contactes amb Algèria per gestionar el flux migratori. Tot això quan avui el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, ha assegurat que compliran la llei per acollir els menors migrants no acompanyats que arribin procedents de les Canàries a aquesta comunitat autònoma.
I està previst que el Congrés del Diputat tombi la delegació de competències de migració a Catalunya pactada entre el govern central i Junts. PP, Vox i Podem previsiblement hi votaran en contra, igual que algun diputat de Sumar.
La portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha assegurat que és un debat complet i ha criticat Vox i Podem per no donar suport previsiblement en aquesta proposició de llei.
L'estat espanyol no ha volgut o no ha pogut controlar aquest fenomen. Ho volem fer nosaltres. Si l'argument és que no poden traspassar
les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra.
Per altra banda, el PP ha acusat el Partit Socialista de cedir davant els nacionalistes catalans perquè Pedro Sánchez pugui seguir governant. Mentrestant, els socialistes han recordat que estan parlant d'una delegació de competències i no d'una transferència. Són els diputats Nacho Martín del PP i José Zaragoza del PSOE.
Como los nacionalistas no consiguieron sacar Cataluña de España, ustedes han decidido hacerles el trabajo, quid pro quo. Ustedes me mantienen el gobierno, aunque sea no dejando piedra sobre piedra en la arquitectura institucional de España, desguazando España.
Delegar funciones, como convertirse en ventanilla única, lo que permite es ser más eficientes. Se trata de mejorar la integración y reducir las duplicidades.
Durant la seva intervenció, Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, ha dit que sempre entén a Podem, però que amb la decisió dels morats de votar en contra no ho pot fer.
Y el camino que emprenden hoy es terriblemente peligroso y preocupante, porque, hombre, solamente votemos aquí las competencias para las comunidades autónomas gobernadas para quien nos guste, pero claro, nos gusta muy poca gente, así que se queden en Madrid. ¡Ay, no! Que gobierna Ayuso. Pues nada, para Europa. ¡Ay, no! Von der Leyen, no nos gusta.
I encara en política... Vots ha abandonat avui hora baixa la Comissió del Canvi Climàtic del Parlament.
La formació considera que aquesta s'ha convertit en un fòrum al servei del que considera la ideologia climàtica globalista promoguda per l'Agenda 2030 i que no cerca solucions reals als problemes de les illes.
La massacre d'Israel al poble gazià s'ha convertit avui en el protagonista de la sessió de control al govern, al Parlament, sobretot per aquelles qüestions que poden afectar de manera indirecta a les competències autonòmiques. L'esquerra ha intentat que els consellers utilitzessin la paraula genocidi, però no l'han arribada a pronunciar.
El diputat socialista Marco Antonio Guerrero ha demanat al vicepresident econòmic, Antoni Costa, si el govern patrocinarà proves on hi participin equips o esportistes que siguin imatge d'Israel. Costa li ha contestat que l'executiu no tancarà les portes a ningú. Ara bé, li ha eximat que no entén que no demani explicacions a la número 2 del PSIP i secretari d'Estat de Turisme.
Quan Putin va iniciar la invasió d'Ucraïna, les federacions i els governs europeus van actuar amb contundència. Sancions, exclusions... Aquest diferent tracte cap al poble palestí és una mostra d'hipocresia i de racisme, senyor Costa. Què farà el seu govern? Russos no, però israelians sí?
M'està dient vostè que hem de vetar esportistes d'Israel mentre el secretari d'Estat de Turisme vol atreure turistes israelians per ser un mercat d'elevat poder adquisitiu, senyor Guerrero?
L'enfrontament també ha arribat entre Vox i el conseller d'Educació, Antoni Vera, però per tot el contrari. Sergio Rodríguez acusa els centres de doctrinar els infants amb els ideals de Hamas, extrem que nega el titular d'ensenyament.
Pero su obligación es poner orden mediante la inspección educativa. Y si tienen ustedes miedo a los docentes, no se preocupen, porque ya nos haremos cargo nosotros, que no tenemos miedo ni a los docentes ni a los indecentes.
Cap docent de les Balears ha justificat o defensat mai en l'àmbit educatiu que jo sàpiga l'activitat del grup terrorista Hamas. L'únic que han fet els docents és realitzar actes en contra d'una crisi humanitària i a favor de la pau i de la no violència.
Pel portaveu socialista Iago Negueruela, Vera ha estat un covard en la resposta a Vox. Els exigeix més tant a ell com a la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
És un govern que se rinde, que és cobarde, que miente i que no és capaç, ni siquiera en matèria de drets humans, de condenar el genocidio de Gaza.
Estarelles ha condemnat la barbària, però no ha parlat de genocidi i considera que no li correspon a ella, sinó a l'Acord Penal Internacional i el Tribunal Internacional de Justícia.
Crec acabant, que estan totalment alineats en el que s'ha de fer. El que ja no entenc, perquè vostès segueixen aquí, abanderat la bandera de lo que mos divideix. Per tant, tota la seva preocupació cau cap en terra, senyora Negueruela.
Els socialistes han aprofitat la intervenció amb mocions i proposicions no de llei per exigir al govern que condemni el genocidi a Gaza.
I el Consell de Ministres ha aprovat avui el decret que consolida l'embargament total d'armes a Israel.
És una de les mesures que va anunciar el president Pedro Sánchez fa un parell de setmanes per aturar el genocidi a Gaza. L'executiu podrà aixecar l'embargament d'armes de manera excepcional per interès general. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha explicat que aquestes mesures s'aplicaran a operacions comercials amb Israel ja vigents o amb autoritzacions sol·licitades.
consolidamos, como he dicho, el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Seguimos liderando desde el Gobierno de España, desde España, los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el Gobierno israelí en defensa, como he dicho antes, de la paz.
La norma també impedeix el trànsit per Espanya de combustible en destí a Israel que pugui tenir un ús militar i prohibeix la importació de productes procedents de territori palestí ocupat, a més de la publicitat destinada a la comercialització d'aquests béns a Espanya. El Congrés dels Diputats haurà de convalidar el test en un termini d'un mes.
I durant el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha denunciat que reconèixer l'estat palestí és una recompensa, diu, a Hamas. El mandatari nord-americà també ha amenaçat el president rus, Vladimir Putin, amb aranzel si no negocia la pau i ha exigit a Europa que deixi de comprar gas i petroli a Rússia per poder posar fi a la guerra d'Ucraïna.
Trump s'ha mostrat compromès en les negociacions sobre un alto el foc entre Israel i Hamas, però ha culpat el grup palestí de rebutjar de manera reiterada un acord. The rewards would be too great for Hamas terrorists. El president nord-americà també ha dit que el reconeixement de l'estat palestí per diversos països, entre aquests Espanya, França i Anglaterra, és una recompensa per a Hamas.
Tot això quan ahir es va dur a terme la Conferència Internacional per a la Solució dels Dos Estats, els d'Israel i Palestina. El president del Govern Central, Pedro Sánchez, va demanar mesures per aturar el genocidi i el reconeixement de Palestina com a membre de ple dret. Recordem que amb el Regne Unit, Austràlia, el Canadà, Portugal, França, Mònaco i Bèlgica ja són 157 els països membres de l'ONU que oficialment reconeixen l'estat de Palestina. I la taula per Palestina de Menorca fa una crida a la mobilització immediata si les autoritats d'Israel intercepten la flotilla Global Sumud.
Convoquen tothom una protesta col·lectiva urgent i ininterrompuda a la plaça Constitució de Mont en el moment en què la missió solidària sigui aturada o agredida. Personalitats com l'exbaldessa de Barcelona, de Colau, o la coordinadora de Podem Balears, Lucía Muñoz, van a bord de la flotilla i demanen a través de les xarxes socials que la gent s'uneixi a les concentracions.
Això és un missatge per les companyes de la taula per Palestina i per tots els menorquins i menorquines. Si toquen a la flotilla, a les 7 de la tarda, tots i totes anem a la plaça de l'Ajuntament a Maó.
Des de la flotilla, a tota la bona gent de Menorca, volem demanar-vos que si toquen la flotilla, sortiu als carrers el mateix dia a la plaça de l'Ajuntament de Maó a les 7 de la tarda.
A bord de la flotilla hi ha dos menorquins. L'objectiu de la missió és obrir un corredor humanitari i trencar el bloqueig d'Israel.
L'Audiència de Badajoz ha rebutjat el recurs del germà de Pedro Sánchez i ha confirmat el seu processament pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. El tribunal considera que existeixen prou indicis sobre el presumpte caràcter delictiu de les conductes imputades.
D'aquesta manera, David Sánchez és a una passa d'anar a judici per la seva presumpta contractació irregular per part de la Diputació de Badajoz com a director d'Oficina d'Arts Escèniques. El tribunal considera que falten explicacions mínimament versemblants sobre com Sánchez va conèixer la publicació de l'oferta de feina. De la mateixa manera, l'Audiència ha desestimat el recurs dels altres 10 investigats, entre els quals hi ha l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. La portavoz del Govern Central, Pilar Alegría, diu que respecten el processament del germà del president.
Máximo respeto a las decisiones judiciales, también les diré toda la confianza y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio.
I el Tribunal Constitucional rebutja apartar quatre magistrats del debat sobre l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Així, el ple al complet deliberarà sobre els recursos d'empara presentat pels líders del procés després de la decisió del Suprem de no amnistiar-los pel delicte de malversació.
El Tribunal ha rebutjat per unanimitat les recusacions plantejades per l'Advocacia de l'Estat, Vots, Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra quatre magistrats per diferents motius. D'aquesta manera, els 12 magistrats, amb una majoria progressista de 7 contra 5, intervendran en els procediments d'empara.
I avui, al debat de política general de la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recordat a les víctimes de les riuades.
El rastre de les riuades no només ha sigut, encara ho és, una cicatriu visible i dolorosa sobre el territori. Prop d'un any després, és una ferida emocional i col·lectiva
Mazón també ha anunciat 30 milions en ajudes pels afectats de la Dana de dia 29 d'octubre perquè puguin comprar nous habitatges. Els representants de les víctimes de la Dana, que avui també hi han estat presents, han abandonat l'hemicicle després que el president de la Generalitat digués que la seva porta està oberta per rebre totes les víctimes sense distincions.
També han abandonat la sala els grups del Partit Socialista i Compromís, una postura que el president ha dit que no el sorprèn. Mazón ha demanat a la presidenta de la cambra un recés i el ple ha quedat suspès durant 5 minuts. Després, el president ha reprès el seu discurs amb una cambra en què només hi havia diputats del PP i de Vox.
6 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. A Palma, el Teatre Sants estrena temporada coincidint amb el 40è aniversari de la companyia que el gestiona, Estudi Zero. Una vintena d'espectacles repartits en dues mostres que inaugurarà aquest divendres amb un concert que convida la reflexió i amb una mirada irònica, Desconcert als 60.
Un espectacle en què el protagonista organitza una festa pel seu 60è aniversari amb amics i familiars que estaran representats pel públic assistent. Una trobada on l'actor i creador escènic Domingo Chinchilla farà un recorregut per la seva vida amb records, pensaments i esdeveniments que han marcat tota una generació. Es podrà veure divendres i dissabte a les 8:30 del vespre, però, com dèiem, aquest només serà l'inici d'una temporada carregada d'art i de teatre. Dia 9 d'octubre, dins la Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu, s'estrena l'obra Infinitiu que l'autora Raquel Bueno explica a través d'un espectacle de teresetes centrat en la maternitat.
Perquè París sempre passa, sempre passarà i sempre ha passat, i si no passa és que ja no estem vius. I tot se conjuga en el present, quan estàs maternant. Jo som mare d'una nina de 10 anys i consta la nostra història, que té parts desesperants i parts amb molta esperança.
10 dies després, dia 9 d'octubre, i dins la mateixa mostra, Alba Vinton i Arantxa Lepe, de la companyia Fiblada, presenten Betadine, un espectacle visual sense una narrativa explícita que explora el concepte de ferida. Escolta'm Alba Vinton, que és la creadora d'aquesta obra.
La peça se basa en el llenguatge visual, se fa feina a través de... Sí, de la feina visual, de... l'atenció en el cos, de l'imatge narrativa, però des de la no-narrativitat, no sé si... És com molt cinematogràfic.
La Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu inclou 11 representacions, a més de ponències i tallers gratuïts. Arranca aquest dissabte 27 de setembre i s'allargarà fins al 9 d'octubre. La Mostra de Tardor compta amb 7 espectacles infantils i es podrà gaudir del 24 d'octubre i fins al 16 de novembre.
El Cranc Festival arranca aquest dijous en la 9a edició. Un any més es durà a terme a Cala Figuera i oferan propostes originals per tots els públics, Excel.
El vessant musical concentra grups emergents i d'altres consolidats en el panorama indie i independent. Un d'ells són aquests que escoltem, els mallorquins Cabot. Dani Arbera, director del Cranc Festival, repassa el cartell del certamen.
Quasi 30 grups i un cartelàs, molt de grups nacionals, així internacionals també tenim a Dead Letter, que toca divendres, que és un grup anglès, i Perroski, que són de Xile, que també toquen dissabte, i bueno, també Alcalá Norte, Depressión Sonora, Fades, Sustos, un grup que m'agrada molt, que toca dissabte.
Per a banda de concerts, el Cranc Festival també ofereix propostes per als més petits i una jornada dedicada als professionals del sector. Enguany se celebra a l'Illa del Rei.
Enguany també tenim convidats internacionals, Peter Menchetti, que és d'un setllo internacional que es diu Slovenly Recordings i fa festivals per tot el món, en Joel Moya, que és d'un mitjà d'Estats Units molt potent que es diu Remezcla, Álvaro Gómez de Xile, bueno, i després programadors nacionals també molt potents i managers que fan que que es creen sinergies amb els agents locals i amb els grups emergents que portem en el Cranc i bueno, sempre traient coses de profit d'aquestes jornades professionals.
I B3 és mitjà col·laborador del Cranc Festival.
I el Circ Bové prepara una festa grossa, la de la celebració dels seus primers 20 anys de vida. Una festa que comptarà amb artistes com Changuito, que s'afegiran a les diferents activitats previstes des de dia 25 de setembre i fins dia 12 d'octubre. Tres setmanes amb el circ instal·lat a Pollença, a Can Escarrinxo. Les entrades ja estan a la venda.
Tres setmanes amb tallers, actuacions, espectacles i un pot de nostàlgia, perquè quan acabi tot plegat, la companyia dirà adeu a la carpa i encetarà una nova etapa. Tià Jordà és el director del Circ Bové.
Serà una festa de molta alegria, però també d'una mica de tristesa, perquè serà la festa que despedirà de manera definitiva aquesta carpa que ens ha acompanyat durant aquests 20 anys i que té, segurament, aquesta carpa, si pogués xerrar, podria contar moltíssimes anècdotes, moltíssimes històries.
Moltes d'elles es podran veure dia 4 d'octubre a la gala de celebració dels 20 anys, quan es faci una projecció amb imatges i vídeos de la història de la companyia. Dia 12 d'octubre, una gran festa clourà aquest programa que encetarà dia 25 Wilbur amb un espectacle inèdit a les Illes. Dissabte 27 serà el torn d'un clàssic, un imprescindible de la història del Bové, el gran Tortella Poltrona, i els concerts de Changuito, també de Mister Lupita, completaran les propostes en què també trobarem tallers famílies.
Tota la informació, també la banda d'entrades, la trobareu al web del Circ Bové. Són les 8, moment per resumir els temes més destacats d'aquest dimarts, dia 23 de setembre, en què s'ha conegut que les autoritats sanitàries europees han desmentit rotundament qualsevol relació entre prendre paracetamol durant l'embaràs i els casos d'autisme en els infants, tal com ha defensat el president dels Estats Units, Donald Trump. Aina Riera.
L'Agència Espanyola de Medicaments ha garantit que les dones embarassades poden prendre aquest fàrmac per al mal i la febre quan els ho indiqui un sanitari. El Col·legi de Farmacèutics de les Balears ha enviat un missatge de calma. Vicenç Terrades, n'és el president.
Hem d'anar molt alerta amb aquest alarmisme, perquè pot ser pitjor no tractar-ho que tractar-ho amb paracetamol, que està demostradíssim científicament que no està relacionat amb l'autisme.
I l'IB Salut, condemnat pel tractament d'un esquins que va derivar en 4 trombosi, un jutjat de Palma obliga el Servei de Salut de les Balears a indemnitzar en gairebé 80.000 euros una pacient que va ser atesa a l'Hospital de Son Llàtzer a Palma.
Segons l'Associació del Defensor del Pacient, la dona que va caure al carrer fa 4 anys no va ser diagnosticada de manera adequada per una negligència mèdica i això li ha ocasionat una trombosi irreversible.
I d'aquí a 2 setmanes podria estar llest l'espai que s'ha d'habilitar al Port de Palma per a la primera acollida temporal dels migrants amb capacitat per a 150 persones.
Un espai que donaria una primera resposta al drama migratori que, segons les xifres de la delegació, suposa la mort de 45 persones i la desaparició d'altres 15 des del passat mes de gener.
Tot això quan estan pendent del Congrés dels Diputats, on està previst que es tombi la delegació de competències en immigració a Catalunya pactada entre el govern central i Junts. PP, Vox i Podem previsiblement hi votaran en contra, igual que alguns diputats de Sumar. La portaveu de Junts per Catalunya, Miriam Nogueres, ha assegurat que és un debat complet i ha criticat Vox i Podem per no donar suport a la proposició de llei.
Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra.
Presó provisional pel jove de 19 anys que es va escapar d'un control policial a Capdepera el passat 18 de maig.
El jove ha estat detingut per diversos robatoris, ja que hi havia una ordre de detenció. El van localitzar en un robatori en força a un domicili d'allà i havia robat també un cotxe a l'aeroport de Palma. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
I l'extenista Rafael Nadal ha alertat de la suplantació de la seva identitat amb intel·ligència artificial en uns anuncis sobre inversió en financeres.
Els anuncis falsos amb la seva veu i imatge s'han distribuït en diferents xarxes socials, inclouen consells i propostes per a inversions financeres. Així ho ha advertit Nadal en un missatge als seus perfils oficials, on acumula milions de seguidors, 21,5 només a Instagram.
El Consell d'Eivissa invertirà gairebé 1 milió d'euros en la remodelació de Camp Marçà.
Es tracta d'un punt negre de la xarxa viària on s'han registrat 3 víctimes mortals al mes d'agost. Per tal de millorar la seguretat, s'instal·larà un pas elevat de vianants al tram de la carretera de Santa Eulària. Es limitarà la velocitat a 50 km/h i estarà prohibit avançar.
I durant el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha exigit a Europa que deixi de comprar gas i petroli a Rússia per poder posar fi a la guerra d'Ucraïna.
Pel que fa a la situació a la franja de Gaza, Trump s'ha mostrat compromès amb les negociacions sobre un alto el foc entre Israel i Hamas, però ha culpat el grup palestí de rebutjar de manera reiterada un acord.
The rewards would be too great for Hamas.
El president nord-americà també ha dit que el reconeixement de l'estat palestí per diversos països, entre aquests Espanya, França i Anglaterra, és una recompensa per a Hamas.
Així arribem a les 8:04. La informació continua als butlletins informatius.